Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Les carreteres de les Balears sumen una nova víctima de trànsit. Avui, de nou, un ciclista, un ciutadà estranger de 40 anys, ha mort a la carretera que uneix Santa Maria i Santa Eugènia a Mallorca, en ser atropellat dues vegades per dos cotxes. Notícia que coneixem a les portes d'un cap de setmana que s'espera anticiclònic, cosa que convida molts aficionats a la bicicleta a sortir a les carreteres. Aquest és un dels temes destacats d'aquest divendres, en què els assumptes sobre migració tornen a ser protagonistes. D'una banda, el govern ha confirmat que ja són a les Balears quatre menors migrants procedents de les Canàries, després que els tribunals han rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per l'advocacia de la comunitat per frenar aquest trasllat. I de l'altra, pel que fa a migrants adults, l'executiu ja ha formalitzat la seva ofensiva contra la regularització que començarà a final d'abril, aprovada per Madrid. Tot un ampli amb tot això. Facundo Tenaglias, al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la concentració dels metges el darrer dia de vaga.
De més, 200 facultatius han protestat davant la seu de la delegació del govern estatal a les Balears contra l'esborrany de l'Estatut Marc i per demanar la dimissió de la ministra Mònica García. Salut fa feina per reprogramar les més de 12.000 consultes i prop de 300 cirurgies suspeses aquesta setmana.
Peticions per ampliar el perímetre de les ordres d'allunyament en casos de violència masclista.
Després del cas d'Eivissa, l'Associació de Dones Juristes Temis considera els 300 metres la distància mínima per poder reaccionar davant l'acostament de l'agressor i reclamarà al Poder Judicial que les ordres segueixin aquest criteri. La justícia també investiga què va fallar en el sistema de protecció, ja que calculen que l'agressor va estar prop de 20 minuts infringint l'ordre d'allunyament.
Nou reglament per al servei de taxi i BTC.
Les noves llicències d'uns i altres estaran condicionades a la congestió de trànsit i a la qualitat de l'aire. A més, en aquests moments ja es comencen a estudiar les 10.000 sol·licituds de vehicles de transport amb conductor congelades des de 2023.
Ultimàtum del Consell de Menorca a l'empresa Certio pel mal funcionament de la ITV. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'administració insular dona 3 dies a la concessionària fins dilluns per presentar un pla de xoc que garanteixi el bon funcionament del servei. Demana reforçar encara més el personal i també que s'implanti un sistema de cita prèvia eficient. Si en un mes i mig no hi ha resultats, s'aplicaran sancions.
A Eivissa evoluciona favorablement l'home de 52 anys que hi va resultar ferit crític per inhalació de fum a l'incendi declarat a un pis del centre de Vila. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Fonts hospitalàries han confirmat que la seva evolució és favorable i que al llarg d'aquest divendres sortirà de l'UCI per passar a planta. En un primer moment es va dir que no hi havia ferits, però unes hores més tard l'àrea de salut pitiosa va informar de l'ingrés d'aquest home intoxicat per fum.
I a Mallorca està trobada viva, però molt desorientada, la dona gran que hi va desaparèixer a Pollença. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La dona va sortir a passejar i hora baixa pel camí de Ternelles i no ha estat fins avui matí a les 10, quan un jove que col·laborava en la recerca l'ha trobada en una casa on s'havia refugiat. Una vegada trobada l'han sotmès a un reconeixement mèdic.
Als esports, el futbolista del Reial Mallorca, Samu Costa, ha assegurat que faran feina per treure l'equip del descens. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Sortir de les posicions de descens és l'objectiu a curt termini. Tot i la delicada situació, Samu Costa li ha donat tot el seu suport a Iagoba Arrasate, en qui manté una gran relació personal i professional. Del seu futur i de si seguirà al Mallorca no n'ha volgut parlar. Després d'escoltar amb un futbol sala, el Palau d'Esports de Sant Moix es prepara per una gran cita europea. L'Illes Balears per un futsal afronta aquest diumenge a les 6 l'anada dels quarts de final de la Champions davant el Riga Futsal. L'equip mallorquí i vol fer valer el factor pista i aconseguir un resultat favorable abans del duel de tornada a Letònia. I en bàsquet, Sergi Llull segueix fent història convertint-se en el jugador amb més minuts disputats a la Copa del Rei.
I tanquem la portada amb la crònica del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Després d'aquestes darreres hores marcades pel vent, aquest ja ha començat a fluixar i pel que resta de dia tindrà molta més calma en aquest sentit. Això sí, l'onatge continuarà intens al nord de cada illa, sobretot al nord de Menorca, on predominarà la maregassa. Quant al cel, predomini del sol amb pinzellades de núvol prims i la temperatura canviarà poc respecte d'ahir. La màxima tornarà a girar aproximadament entre els 15 i els 18 graus. I què passarà el cap de setmana? Ens esperen uns dies en general tranquils, poc vent, molt de sol i temperatura elevada. De fet, farà més calor del que seria habitual per un mes de febrer. Això sí, quant al mar, dissabte encara es notarà l'onatge al nord de les illes, sobretot entre Menorca i Mallorca. Serà diumenge que passem a tenir una mar molt més plàcida arreu del territori.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Quatre menors estrangers no acompanyats que en el seu dia arribaran a les Canàries ja són a les illes. Els tribunals han rebutjat les mesures cautelars sol·licitades pel govern per paralitzar aquest trasllat. La justícia no les considera procedents. Creu que el desplaçament pot ser irreversible una vegada resolguin els recursos interposats pel govern per tal de paralitzar el repartiment de menors de les Canàries establert per l'executiu espanyol.
El que s'han rebutjat ara són les mesures cautelars sol·licitades, però el govern continua endavant amb el recursos contra el repartiment. L'argument de l'executiu en contra d'aquest trasllat és la sobreocupació, insisteix, dels centres de menors de les Balears. És el vicepresident Antoni Costa.
S'han fet efectives per imperatiu legal les resolucions de trasllat de quatre menors migrants no acompanyats procedents de Canàries cap a les Illes Balears, dictades per la delegació del govern d'Espanya a Canàries.
D'altra banda, el govern també ha presentat al·legacions contra la regularització extraordinària de persones migrades i han sol·licitat la retirada immediata.
L'executiu reitera que la mesura es tramita sense dades fiables, sense planificació i sense vinculació a criteris d'ocupació i integració. En el cas de Balears, es calcula que aquesta regularització beneficiarà 10.800 persones i 500.000 arreu de l'Estat.
Sobre aquest procés, el govern espanyol ha aclarit avui que el coneixement del català no serà un requisit obligatori per aconseguir el permís de residència i treball a Espanya. Aquí a les Illes, l'executiu de Marga Proens considera que el coneixement de la llengua pròpia ha de ser central en el procés d'integració.
Des de Múrcia, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat aquest divendres que cap de les aportacions rebudes a l'esborrany del decret demana que les llengües cooficials siguin imprescindibles per acollir-se a la regularització.
Son aportaciones que se estudiaron y, por cierto, ninguna aportación conlleva que ninguna lengua cooficial sea imprescindible, sea requisito imprescindible para otorgar la autorización inicial ni de residencia ni de trabajo.
No obstant això, el decret que prepara el govern de l'Estat sí preveu que un any després de la regularització els migrants podran renovar el permís acreditant el coneixement de la llengua oficial del lloc on resideixen. En aquest supòsit caldrà un informe favorable d'integració dels serveis socials de les comunitats autònomes. Els migrants també podran sol·licitar la pròrroga de la residència acreditant que estan en recerca activa de feina.
Aquí a les Illes, el vicepresident Antoni Costa ha considerat que el català és una qüestió clau per la integració d'aquestes persones, però ha rebutjat que sigui un requisit obligatori per obtenir la residència legal.
Conèixer la llengua pròpia a les Illes Balears facilita la integració. I, per tant, mostrar una voluntat de conèixer la llengua pròpia de les Illes Balears crec que, en la mesura que facilita la integració, és un valor a tenir en compte. Jo no dic que siga excloent, eh?
Mentrestant, UGT ha tornat a demanar avui que la regularització de migrants promoguda per al govern espanyol vengui acompanyada d'un increment de personal a les oficines d'estrangeria i d'inspeccions de treball específiques. A més, ha insistit en la necessitat de contrastar la informació o desmuntar prejudicis sobre les persones migrades. És la secretària de Polítiques Socials del Sindicat a les Balears, Maria José Cordero.
I els immigrants tenen llocs de feina que estan pitjor pagats quan els hi contracten, que aquí està la cosa, que per què s'està donant aquest missatge? Pensant que és que el que interessa és tenir migrants sense documentar per poder explotar-los. I nosaltres es quedem tot el contrari. Necessitam que els immigrants venguin en tots els drets i deures, evidentment.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem a titulars, el Consell de Govern ha aprovat el reglament que regularà els serveis de taxi dels vehicles de transport amb conductor, els VTC, que condiciona la concessió de noves llicències a criteris de congestió viària i de qualitat de l'aire. Només de manera excepcional se n'aprovaran de temporals quan les necessitats de mobilitat ho justifiquin i sempre amb un informe previ.
El decret estableix per primera vegada uns criteris homogenis per atorgar o denegar noves llicències de taxi i de VTC. No hi haurà autorització si se superen els límits de trànsit municipal o insular, el límit anual de diòxid de nitrogen i els valors objectius d'ozó. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, diu que el text ordena i actualitza un sector estratègic amb un document consensuat i jurídicament sòlid.
Estamos introduciendo, por tanto, un principio claro y razonable. La movilidad vinculada a la capacidad real de nuestro territorio y a la protección de la salud pública y del medio ambiente, y bajo criterios objetivos y fundamentados, para construirlo sobre la tan ansiada seguridad jurídica.
Actualment, l'administració té damunt la taula 10.000 sol·licituds per donar d'alta una nova llicència de VTC, una xifra inassumible, ha dit Mateo, en un territori limitat com el de les Balears.
Se trata de un volumen de solicitudes, el que nos venía de esas 10.000, absolutamente desproporcionado y medioambientalmente insostenible en un territorio, vuelvo a repetir, insular, limitado y especialmente frágil como el nuestro.
Aquestes 10.000 sol·licituds es tramitaran i només tiraran endavant les que compleixin els criteris de la norma aprovada avui mateix. Només en cas excepcional se'n concediran de temporals si les necessitats de mobilitat ho justifiquen i sempre sota el vistiplau d'un informe previ.
En el darrer dia de vaga d'aquesta setmana, els metges han duit la seva protesta a la delegació del govern estatal.
És esclavitud! 24 hores!
D'haver 200 metges s'han manifestat per reclamar un estatut propi per als metges diferent a la de la resta de sanitaris. Reclamen que es tinguin en compte les especificitats dels facultatius i com que no se'ls té en compte, han demanat la dimissió de la ministra de Sanitat, Eina Morales.
La consideren una traïdora per no tenir en compte les reclamacions dels seus companys de professió. Estan en contra, per exemple, de les guàrdies de 24 hores. Ignacio García és el responsable de prevenció de Cimeval.
Que nosotros no podamos negociar nuestras propias condiciones laborales, el resto de sindicatos europeos lo ven simplemente como escandaloso. Una cuestión que en el resto de Europa prácticamente todos los estados miembros poseen.
Tant els sindicats com el Col·legi de Metges estan molt satisfets amb el seguiment de la vaga. En alguns serveis la xifren en el 100% de tots aquells que no eren serveis mínims. Carles Requesens, president del Col·legi de Metges de les Balears.
Tots, per primera vegada, des de que jo som metge i des de que jo ten record, mos hem unit i tenim una veu única, una representació en aquest cas per als sindicats, per tal de lluitar, per tal de reclamar el que creiem que és just i digne.
Els metges han tornat a demanar disculpes a la ciutadania per les molèsties ocasionades i per les cancel·lacions de cites per mort de la vaga i han demanat a la consellera que prevegi poder fer hores extra per atendre els pacients com abans millor. Si no hi ha novetats, la pròxima vaga de metges serà del 16 al 20 de març.
Mentrestant, el Servei de Salut ja mira de reprogramar les més de 12.000 consultes i prop de 300 cirurgies que s'han suspès aquesta setmana a causa de la vaga. La consellera Manuela García reconeix que no serà fàcil encaixar tota aquesta programació en unes agendes molt carregades, però confia que en unes setmanes ja puguin tenir sortida.
Ara bé, García recorda que la vaga, si no s'avancen les negociacions, es tornarà a repetir i agreujarà encara més la situació. Ara mateix a les Balears, i fins ahir, es varen cancel·lar més de 12.000 consultes a totes les illes. Es varen posposar 275 cirurgies que s'hauran de reprogramar. Per això, explica la consellera, l'IBE Salut ja fa feina amb les agendes mèdiques, però reconeix que no serà fàcil i per això demana paciència.
Tenemos unas, hasta las cifras ayer, daban más de 12.000 consultas que reprogramar y una cantidad de cirugías de 270 cirugías. Comenzaremos a reprogramar de una manera inmediata. Sin embargo, sí que hay que entender que es dificultosa la reprogramación porque tenemos todas las consultas que ya están programadas.
Per evitar que la situació s'agreugi, Manuela García reclama al Ministeri i fins i tot al president Pedro Sánchez que s'assegui a negociar amb el col·lectiu de metges en vaga i que aconsegueixin resoldre un conflicte que explica afecta principalment els pacients.
Parlem ara d'un nou gir de guió en l'aplicació de la limitació de vehicles a Menorca. El Partit Popular assegura ara que sí s'aplicaran restriccions aquesta temporada, tot i que no disposen del reglament que ho regula, Excel.
Una mesura que va anunciar el president del Consell d'Olfa Vilafranca fa manco d'un mes, però que aquest mateix dilluns va desmentir el conseller de Mobilitat assegurant que no hi havia temps material per aplicar aquestes restriccions. Doncs bé, avui mateix, el portaveu del PP al Consell, Joan Pons, ha assegurat que s'aplicaran limitacions aquesta temporada en cas que se superi el sostre fixat de 120.000 vehicles.
Fins que no estigui reglament aprovat, els juristes mos diran fins on podem arribar. Però, evidentment, ja avisam que aquesta limitació serà efectiva aquesta temporada i, per tant, si et superes nombre límit de vehicles, de moment, que mos marques estudi, que és la referència que tenim, que fins ara no hi havia res, actuarem.
I les restriccions passen sí o sí per les navilieres que es van reunir amb el Consell la setmana passada. Es va acordar coordinar-se per tirar endavant la limitació de vehicles. Tot i que fins avui mateix s'havia dit que no s'aplicaven restriccions, elles treballen per fer-ho realitat. Miguel Pardo és el director de Relacions Institucionals del grup Grimaldi a Espanya.
En Transmed no hemos recibido ninguna comunicación directa del Consell de Menorca respecto a que no vaya a haber limitaciones de coches este verano. Sí que es cierto que las tres navieras, junto con Balearia y con GNV, nos hemos reunido con el Consell y nuestras conclusiones fueron que había que crear un espacio de intercambio de datos, de intercambio de información y desde el que saliesen propuestas que fuesen constructivas y lo que permitiesen fuese generar una normativa que en ningún caso sea dañina para los residentes ni para las personas que van a trabajar a las islas.
El reglament està previst que estigui aprovat el proper mes d'octubre.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el Mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortasa. Entradas en palmacultura.es. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Continua la polèmica i la incertesa al voltant del cas de violència masclista a Sant Antoni de Portmany, en què el sistema de vigilància de les víctimes no va funcionar. La dona continua ingressada a la unitat de cures intensives.
El jutjat de violència contra la dona número 2 d'Eivissa investiga que va fallar en el sistema de protecció de la víctima. Calculen que l'agressor va estar a prop de 20 minuts infringint l'ordre d'allunyament i que la polsera va sonar quan ja estava pràcticament detingut. El Ministeri d'Igualtat manté que va ser la víctima qui va pitjar el botó d'auxili i això va permetre facilitar la resposta policial. Davant d'aquestes versions, el Consell d'Eivissa demana a la delegació del govern que convoqui un comitè de crisi per saber què va fallar.
I a tot aquest assumpte vull sumar amb la veu de l'Associació de Dones Juristes Temis, que demanarà al Consell General del Poder Judicial que no es dictin ordres d'allunyament de manco de 300 metres per les dones que han patit un cas de violència de gènere. L'entitat considera que una distància curta no permet a les dones reaccionar i no garanteix la seva seguretat.
Són declaracions que ha fet l'advocada i membre de la Junta Directiva de Temis, Maria Duran, arran del cas de la dona de Sant Antoni que diumenge passat va patir una agressió amb arma blanca per part de la seva exparella. Segons Duran, ja fa més de 10 anys que l'associació va alertar els jutges que les ordres d'allunyament de manco de 300 metres no són segures per a les dones.
Menys de 300 metres l'únic que fa és causar
una indefensió a la víctima perquè no se posa a la defensiva perquè pensa que aquests 100 metres li bastaran i després no li basten per res.
Maria Duran ha explicat que l'associació Temis farà arribar aquesta petició al Consell General del Poder Judicial a través d'una extensa carta. La dona, a més, duia una polsera antimaltractament que, segons fonts judicials, va avisar amb retard que l'home havia trencat la distància de seguretat de 100 metres que marcava l'ordre d'allunyament.
I després de les explicacions sol·licitades per aquest assumpte, el delegat del govern estatal de moment no fa declaracions. En un comunicat lamenta i condemna aquest nou cas de violència masclista i diu que, com que hi ha un procediment judicial obert per esclarir l'agressió, esperarà a les conclusions de la investigació policial abans de pronunciar-s'hi per no interferir en aquesta investigació. La setmana negra per violència masclista que estan patint suma, això sí, una nova mort per violència vicària a les Canàries. Un home ha matat el seu fill de 10 anys i ha ferit de gravetat la mare a ganivetades. L'agressor, visiblement alterat, ha estat finalment abatut per la Guàrdia Civil quan ha intentat apunyalar un dels agents. L'home no tenia antecedents per violència de gènere.
Els fets han passat aquesta matinada al municipi d'Arona, a Tenerife. Els serveis d'emergència han rebut l'avís alertats pels crits d'una dona i en arribar han localitzat a un home visiblement alterat que els ha intentat agredir. Els agents de la Guàrdia Civil, per repel·lir l'atac, l'han abatut finalment amb les seves armes de foc. En accedir a l'habitatge, han localitzat el cos de l'infant de 10 anys, ja sense vida, mentre que la mare de 26 patia lesions que l'han fet ingressar en estat crític a l'hospital.
És el segon infant que mor assassinat pel seu pare a l'estat en manco d'una setmana. Aquesta mateixa setmana, un altre ha estat detingut per presumptament haver assassinat la seva exdona i la seva filla de 12 anys a Castelló.
A la mateixa província, un home va matar també aquesta setmana la seva exparella mentre feia feina d'infermera. Fa dos dies, un home va assassinar la seva exparella a Madrid amb 9 dones i 2 infants morts per violència de gènere en manco de 2 mesos. Es tracta d'un dels inicis d'any més letals pel que fa a la violència masclista a l'Estat.
La jornada ens deixa un accident mortal a la carretera que uneix Santa Maria i Santa Eugènia a Mallorca. Un ciclista mort en ser atropellat 2 vegades per 2 cotxes diferents.
Segons la policia local de Santa Maria, l'home de 40 anys i estranger s'ha botat un senyal d'estop i ha xocat contra una furgoneta. Com a conseqüència del cop, la víctima ha sortit disparada i ha caigut a l'altra part de la carretera per on passava un cotxe que també l'ha atropellat. El sinistre ha passat al migdia i l'home anava indocumentat en el moment de l'accident.
Llibertat amb càrrecs per a la dona d'entre 40 i 50 anys detinguda a Palma, acusada d'enverinar el seu home. Després de passar a disposició judicial, la hora baixa, els agents van decretar un ordre d'allunyament de la seva parella.
Segons la investigació, la dona hauria mesclat altes dosis de medicaments dins el menjar i la beguda. Els fets es remunten al gener, quan l'home va patir una greu crisi de salut i va necessitar assistència sanitària.
La compra-venda d'habitatge es tanca el 2025 en taxes positives. A les Balears, en el mes de desembre, es varen vendre 1.104 cases a les Illes. És un increment del 4,7% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, segons informa l'Institut Nacional d'Estadística.
Aquest nombre d'operacions suposa la quarta millor dada d'aquest índex en un mes de desembre. Del total de vendes, 1.078 eren habitatges lliures i només 26 de protecció oficial. En el conjunt de l'Estat es varen vendre 714.000 habitatges el 2025, la xifra més alta en 18 anys i un 11,4% més que el 2024.
I més per Mallorca, defensa que és possible limitar la compra d'habitatge a les Balears a no residents i per això dimarts que ve durant el Parlament una llei que així ho prevegi. Un projecte que previsiblement ja es prendrà en consideració davant la negativa de Vox i PP amb majoria a la cambra a establir aquestes restriccions, però que permetrà retratar la posició de cada formació davant la que ara per ara és el principal problema consideren que pateixen els ciutadans de les Balears.
El projecte de llei inclou una exposició de motius ben clara. La meitat dels habitatges que hi ha a les Illes o estan buits o són segones residències, a més de les 65.000 cases noves que s'han posat a la venda en la dècada compresa entre 2013 i 2023, més del 80% no s'han dedicat a residència principal. Tot i això, ha afegit a la creixent bretxa entre salaris i preu d'habitatge, si en aquest termini el lloguer s'ha duplicat, mentre el preu del totxo ha pujat un 74%. La Unió Europea permet limitar aquest preu sempre que es demostri la situació excepcional, i d'això, diu Lluïsa Pesteguia, se n'encarrega aquesta proposició de llei.
La Unió Europea permet la limitació de la compra d'habitatges a no residents en situacions d'excepcionalitat. Que a les Illes Balears vivim una situació excepcional, en què la gent normal no pot adquirir un habitatge, en què la gent normal no pot llogar un habitatge. I que, per tant, davant d'aquesta situació, és possible actuar.
Canviant de qüestió, educació posa en marxa a partir d'avui un nou projecte lingüístic amb l'objectiu de recuperar l'ús de paraules del català que estan en desús. Estem parlant de paraules com calà, enfonyà o jutipiris, entre d'altres. La iniciativa du el nom de la capsa del tresor i va dirigida a tot l'alumnat de primària de centres educatius públics i també concertats.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assenyalat que el nou projecte es pot treballar de manera transversal a les aules. L'objectiu és guardar dins la capsa una fitxa de cada paraula en desús trobada a través de les rondalles o per la via oral a través dels padrins i repredins. Una vegada s'hagin recopilat les paraules, la conselleria farà una publicació. A més, el conseller espera que l'alumnat pugui emprar part d'aquestes paraules en el seu dia a dia.
Què és el que volem? Fomentar l'ús creatiu i conscient de la nostra llengua, i sobretot l'eina més important és preservar el patrimoni lèxic.
Vera ha explicat que d'aquesta manera l'executiu compleix amb el mandat que marca l'Estatut d'Autonomia de preservar i promoure i estudiar les diferents modalitats del català.
A més, crec que també és molt important perquè complim un mandat estatutari, que moltes vegades en aquesta comunitat autònoma ha estat oblidat completament, i que aquest govern sempre, i en aquest cas socioideològica que representa aquest govern i aquesta Conselleria d'Educació, sempre ha defensat.
A més, s'ha creat un perfil a Instagram que recollirà les paraules recuperades, i la intenció és dur a terme projectes semblants a secundària i batxillerat.
La instrucció sobre la causa oberta arran de la Dana a València continua amb la declaració del xofer de Carlos Mazón com a testimoni. Ha explicat que el missatge de Les Alert va sonar al cotxe amb l'expresident quan ja anaven cap al Secopi, però encara no havien sortit de València.
Una compareixença en la qual aquest treballador públic ha desmentit una de les múltiples versions de Mazón. Ha negat que l'expresident valencià, tot i el que va dir en una de les seves explicacions públiques, fos al Palau de la Generalitat l'hora baixa en què es va produir la riuada després de dinar al Ventorro. El xofer ha explicat que no el varen avisar fins passades les 7 de l'hora baixa que havia de recollir el president per traslladar-lo al Secopi, i que Mazón no va arribar a la seu governamental fins minuts abans de les 8.
L'advocat de la víctima de l'exdirector adjunt de la policia, José Ángel González, lliurarà avui al jutjat l'àudio de 40 minuts que demostraria l'agressió sexual, a més d'altres proves documentals.
Entre les quals els missatges que demostrarien l'assetjament i les coaccions. Jorge Piedrafita ha demanat que sigui la Guàrdia Civil la que faci el peritatge i no la Policia Nacional. Presumpte agressor i víctima hauran de declarar davant del jutge el pròxim 17 de març.
En crònica política, baròmetre electoral a les portes de les eleccions a Castella i Lleó. Segons el CIS, el PP guanyaria els comicis, però tornaria a dependre de Vox, igual que Extremadura i Aragó.
Ara bé, a diferència dels comicis d'aquestes regions, el PSOE podria ascendir i empatar amb els populars en percentatge de vots. Podem, per part seva, podria desaparèixer de les Corts de Castella i Lleó.
I pel que fa a la proposta de Gabriel Rufián de confluir en una llista unitària d'Esquerra, Ione Belarra l'ha criticat i ha reivindicat Podem com l'alternativa de l'esquerra per vèncer les dretes.
Porque si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande. Y por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sinó a la izquierda.
La policia continua amb els escorcolls després de la detenció de l'expríncep Andreu.
Els agents escorcollen la seva antiga residència, una mansió al Palau de Windsor que va habitar durant 30 anys. Després de 10 hores detingut a una comissaria de Norfolk, l'expríncep abandonava les instal·lacions a la part del darrere d'un cotxe i mig ajagut per evitar les fotografies. L'exduc de York va quedar en llibertat, però sota investigació per la seva suposada mala conducta.
Així arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia, trobada viva però molt desorientada la dona gran que hi va desaparèixer a Pollença. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia, la dona va sortir a passejar i hora baixa pel camí de Ternelles i no ha estat fins avui a les 10 del matí, quan un jove que col·laborava en la recerca l'ha trobada en una casa on s'havia refugiat.
Jaime Martínez ha presentat els avals per la seva reelecció.
El Batle de Palma ha entregat avui més de 800 avals a la seva candidatura per ser reelegit com a president del Partit Popular de Ciutat. Ho ha fet amb el suport dels 10 presidents de les juntes de districte.
I l'Ajuntament de Bunyol ha aprovat un pressupost de 8,6 milions d'euros per al 2026, un 8% més que l'any anterior.
Els comptes d'enguany reforcen els serveis públics, gairebé dupliquen les inversions i consoliden el compromís en tots els nuclis del municipi.
Tot d'on en parlem d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de la incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit d'aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I a la que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donant una mà a Abaimar.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
En surt el que s'ha viscut les darreres hores per la desaparició a nit apoyant-se d'una dona gran que a l'hora baixa havia sortit a passejar pel camí de Ternelles. Finalment l'han trobada viva, però molt desorientada. Ha estat poc després de les 10 del matí, quan un jove que col·laborava en les tasques de recerca d'Anna Carmen l'ha trobada sana i estalvi en una casa en la qual s'havia refugiat. A l'operatiu de recerca hi han participat efectius de la policia local de Pollença, de Protecció Civil, la Guàrdia Civil i també els bombers de Mallorca.
El dispositiu de recerca es va desplegar a nit i ha cercat la dona fins ben entrada la matinada. Aquest matí, la recerca d'Anna Carmen s'ha reprès amb efectius de la policia local de Pollença, Protecció Civil i la Guàrdia Civil. Joan Fornàs és el director d'Emergències de Mallorca.
És complicat i, a més, dur una roba fosca i l'únic que dur més així són les deportives.
La recerca s'ha desenvolupat pel camí de Ternelles i zones properes i efectius dels bombers també han revisat l'interior del torrent. Un helicòpter de la Guàrdia Civil ha sobrevolat la zona diverses vegades cercant la dona. Agents de la Protecció Civil i de la Guàrdia Civil ho feien per terra. No han estat ells qui han trobat la dona, però María José Jiménez és la regidora de Seguretat Ciutadana i Sebastià Rom, oficial de Guàrdia Civil de Guàrdia de la Policia Local.
Ha estat un jove, en Ramon Fernández, que l'ha trobada, que és el que fa la seva bicicleta, i ha arribat un moment que ja no només miraven de manera només peruquemés, sinó que entraven a les finques, igual que la policia, igual que Protecció Civil, i l'ha trobada.
Bé de salut, bé físicament, no tenia cap ferida, no, ni rapinyada ni res, i sembla que el que havia passat és que coneixia la gent que vivia en aquest xalet i ell havia entrat com si les anés a veure.
Després de trobar-la, na Carmen ha estat traslladada al centre de salut de Pollença per sotmetre's a un reconeixement mèdic. Margalida Sastre és la filla.
Va bé perquè l'han trobada i estic molt agraïda a tots. A policia local, Guàrdia Civil, Bombers de Mallorca, la Coseta, tots s'han volcat en un poble que m'ha ajudat, m'ha acompanyat i m'ha donat suport en tot moment fins al final.
Una vegada feta el primer examen mèdic, na Carmen ha estat traslladada a l'Hospital d'Inca per fer-li més proves.
Obrim plana política al Batle de Palma. Jaime Martínez ha entregat avui més de 800 avals a la seva candidatura per ser reelegit com a president del PP de Ciutat. Ho ha fet amb el suport de 10 presidents de les juntes de districte.
Els populars de Palma celebraran el seu congrés el pròxim 14 de març. De moment, no s'han presentat més candidatures i no se n'esperen. Martínez ha assegurat que en els seus 5 anys a la presidència ha aconseguit la unitat del partit i que el nou congrés serà el de consolidació del seu projecte per a la ciutat.
Hem de posar en valor el que han aconseguit en el partit, que és que la unitat del partit, no només a nivell de Palma, sinó a nivell de Mallorca i de les Illes Balears, ens permet tenir un projecte absolutament consolidat per guanyar les pròximes eleccions del 2027.
Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Bunyol ha aprovat un pressupost de 8,6 milions d'euros per al 2026, un 8% més que l'any anterior. Els comptes d'enguany reforcen els serveis públics, gairebé dupliquen les inversions i consoliden el compromís en tots els nuclis del municipi.
Es tracta d'uns comptes que consoliden el funcionament ordinari de l'administració local i reforcen les principals àrees de gestió municipal, amb especial incidència en els serveis públics bàsics, l'atenció social, la seguretat i la millora d'infraestructures, així com el compromís amb Palmanyola. Marian Serralta és la batllessa de Bunyola.
Jo penso que els pressupostos són una eina principal per tirar endavant els projectes que milloren la vida dels bunyolins i bunyolines, que els pressupostos és una eina que permet garantir servei bàsic, mantenir espai públic, impulsar inversions necessàries i donar respostes a necessitats reals dels veïns i veïnes. I que sense tenir un pressupost aprovat, tot això ens quedaria aturat o limitat.
2:37, canviem de qüestió. L'època per erradicar la processionària del Pi ja ha començat i són molts els ajuntaments que duen a terme accions per eliminar aquestes erugues. Un dels consistoris que ja està en marxa és el de Calvià, que enguany ha introduït un nou mètode.
Això ho ha explicat el tinent de Batle Javier Tascón a l'informatiu matí des de la plaça de la Pinada de Santa Ponça, Calvià, un pinar que està just davant la mà i on hi poden veure alguns pins amb anells al tronc per evitar que les erugues arribin a terra. Des d'aquest indret ha anunciat que enguany l'Ajuntament ha incorporat un nou mètode complementari per erradicar la processionària. Es tracta d'un mètode cinegètic.
Consiste pues en que un grupo de personas especializadas pues con escopetas disparan a aquellas bolsas que están en la altura de los árboles en zonas de difícil acceso donde manualmente no se puede acceder a ellas porque lógicamente es la forma de cerrar el círculo y de llegar al máximo de lugares posibles.
Està en marxa des de dimarts. Aquest pla tenen previst que acabi el dissabte dia 28 de febrer.
Mentrestant, a Sa Pobla, des de la posada en marxa d'un pla de xoc, els problemes en la qualitat de l'aigua s'han revertit. La millora, que ha consistit en la revisió, la reparació i la inversió en la maquinària, ha millorat significativament la qualitat.
Des del mes de desembre, l'aigua del municipi és apta per al consum humà i compleix els criteris sanitaris establerts. Paral·lelament, l'Ajuntament de Sa Pobla va firmar amb l'Agència Balear de l'Aigua un conveni que avança cap a la futura connexió amb la xarxa d'aigua en alta. Biel Ferragut és el bala del municipi.
Són dues maneres. La qualitat, evidentment, no té nitrats, perquè mesclen el que és l'aigua de saladora amb aigua bona, per tant, és una aigua de més qualitat, i també el que baixa és tot el manteniment. Penso que nosaltres tenim un manteniment de tota casa, de personal, elèctric, de canvi de membranes i diferents elements, que tot això fa que la despesa sigui bastant costosa.
I més per Mallorca, critica el govern insular i assegura que està ajornant la regulació urgent dels vehicles que entren a l'illa amb excuses. Això després de la reunió mantinguda ahir entre representants del Consell i de les navilieres que operen entre els Balears i la península, a la qual es va arribar a un acord per consensuar les restriccions.
La formació ecosobiranista manté que el Consell continua instal·lat en una dinàmica de retard permanent de la llei per regular l'entrada de vehicles a Mallorca i que la idea de diàleg i consens és només una excusa i una coartada política per evitar prendre decisions. La portaveu insular de Més, Catalina Inés Perelló, considera que és especialment significatiu que les empreses hagin expressat satisfacció després de la trobada.
Fa dos anys que el Partit Popular anuncia aquesta llei per regular l'entrada de vehicles a Mallorca i encara no tenim res. I mentrestant, cada dia patim embossos i saturació. El mateix Consell té un estudi que diu que s'obre més de 120.000 vehicles a l'illa. Per tant, el problema no és que faltin dades, és que falta voluntat política.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:40, Inca crearà el Consell Municipal de Memòria Democràtica per difondre la memòria històrica de la ciutat. Això serà el darrer dia del cicle Inca té memòria, el pròxim dimarts 24 de febrer, una iniciativa que el Consistori celebra des de fa 7 anys i que posa especial atenció a les víctimes de la repressió franquista.
Enguany, el cicle, que va començar a principis d'aquest mes, acaba el mateix 24 de febrer, coincidint amb el 90 aniversari de l'afusellament d'Antoni Mateu, que va ser balda d'Inca. La regidora de Cultura, Alice Weber, ha destacat que el Consell Municipal de Memòria Democràtica seria el primer de les Balears i que l'objectiu és que sigui un òrgan participatiu.
El que volem és que aquest òrgan consultiu no sigui una qüestió interna de l'Ajuntament, sinó que sigui participada i que de funcionar i de ser una cosa que se percebi com a útil i important per part de totes les persones i entitats que hi participin, acabarà marcant el rumb d'aquest Ajuntament no només a dia d'avui, sinó en el futur, que és el que nosaltres pretenem, i que no depengui d'un Ajuntament o d'unes qüestions polítiques concretes en un moment donat.
I 50 establiments del municipi de Santanyí participen en la nova campanya de bons de regidoria de comerç que es posarà en marxa dilluns.
Els comerços i establiments ja es poden consultar a través de la plataforma oficial. Amb aquesta campanya, els residents majors de 16 anys podran començar a utilitzar els descomptes per fomentar el consum local i donar suport al teixit empresarial del municipi. Cada resident podrà accedir a un màxim de 4 bons, cada un dels quals té un valor de 20 euros de descompte. Per poder aplicar cada bo, s'haurà de realitzar una compra mínima de 30 euros. Antoni Mates és el regidor de Comerç.
Cada persona del municipi de Santanyí, a partir de 16 anys, pot comptar i compta amb 4 bons de 20 euros que pot canviar els 50 comerços del nostre municipi que hi participen. A partir d'una compra de 30 euros, com és de suposar.
I la segona fira de l'ocupació d'Alcúdia oferirà més de 500 llocs de feina en un esdeveniment que tindrà lloc de dimarts a dijous de la setmana que ve en el poliesportiu municipal, una oportunitat per posar en contacte empreses i demandants de feina. El consistori espera superar enguany la xifra del miler de persones que van visitar la fira l'any passat.
Una trentena d'empreses, sobretot hotels de la zona d'Alcúdia, oferiran enguany més de 500 llocs de feina per completar les seves plantilles. Enguany són 10 empreses més que l'any passat les que participen a la fira. El primer dia els participants podran aprendre a fer un currículum i el segon i tercer es podran posar en contacte amb els responsables de les empreses que vulguin. La Vallessa és final Linares.
I enguany, haguent 500 ofertes de feina, pues, la veritat esperam que hi vagi molta de gent, almenys per si volen tenir feina o que canviar de feina, vull dir, no se sap mai, a vegades vols canviar de sector. Per tant, esperen que vagi molt bé, que les empreses puguin trobar el talent que necessiten i els treballadors que són necessaris a un municipi com el Cudi.
I una altra fira que també celebra la segona edició és la Fira del Vi de Felanitx. Enguany hi participen més de 50 cellers, dels quals una trentena són de Mallorca i 25 de la península. L'objectiu de l'Ajuntament és promocionar el producte local. Els organitzadors esperen que unes 600 persones passin per aquesta edició, que enguany oferirà 450 vins diferents. La cita el pròxim dimarts 24 de febrer.
Per segon any consecutiu, la distribuïdora 5 caixes i mitja s'encarrega de l'organització de l'esdeveniment, en què l'any passat van participar 45 cellers. Enguany la xifra puja fins a 54, dels quals una trentena, 29, són mallorquins, entre els que destaquen alguns de Felanitx, com Ànima Negra i Vidaua. Sebastià Drobé, copropietari d'aquesta distribuïdora felanitxera, que enguany compleix 20 anys, explica, destaca que és una bona oportunitat per donar a conèixer els productes dels cellers.
Ara es posen, per exemple, que cerquen un vi mallorquí de varietat autòctones de Silla. Pues nosaltres ens hi deim a on poden anar a Tastaró. I darrere aquells estants el que trobaran seran el propietari i elaborador del vi, que li podrà explicar molt millor el producte, i després estimularà de valorar si això s'adapta a el que realment té la seva necessitat de negoci, doncs serà el client final.
Amb aquestes propostes arribem a les 2:45, continua la informació equip de ràdio, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Comencem el repàs de la informació esportiva amb el futbolista del Real Mallorca, Samu Costa, que ha assegurat que faran feina per treure l'equip del descens.
És així, l'equip vermell, que continua en posició de descens, necessita sumar balaïdos contra el Celta de Vigo. Precisament el conjunt gallec arriba al duel després del compromís europeu d'ahir vespre. El Celta va guanyar per 1-2 al camp del PAOK en el partit d'anada del play-off de classificació pel 8 de final de l'Europa League. Una victòria important per el de Vigo, però que implica també una càrrega física afegida. D'aquesta manera, el Celta rebrà el Mallorca aquest diumenge a l'estadi de Balaïdos amb manco descans que el de Iagoba Arrasate. Avui, el jugador vermell, Samu Costa, ha repassat l'actualitat de l'equip pels nostres companys d'IB3 Televisió i sortir de les posicions de descens és l'objectiu a curt termini.
Sí, sí, lo tengo clarísimo. Para eso estoy trabajando día a día y no puedo prometer nada, pero que voy a dar todo que no tengo y lo que no tengo para ayudar a salvar esto, y es lo único que puedo prometer, y seguro vamos a sacar esto adelante. Pues queda aún mucho partido, estamos todos ahí cerquita y veo positivo el futuro.
Y por poder sortir del descens ha de guanyar al Celta.
Bueno, es un equipo ofensivo que siempre tiene línea de tres con balón, o sea, siempre es más difícil de presionar, tiene siempre dos carrileros muy abiertos y tres puntas que se mueven mucho. Entonces tenemos que estar muy bien posicionados, muy concentrados desde minuto uno hasta el final, y con balón pues hacer lo que estamos trabajando, y ojalá pues la gente esté inspirada domingo.
Tot i la delicada situació, Samu Costa li ha donat el seu suport a Iagoba Arrasate, amb el qual manté una gran relació personal i professional.
Pero veo a mi ser muy bien, muy positiva, es una persona muy positiva, nos transmite mucha tranquilidad, y es un momento de estos, como te digo, es la mejor persona que podemos tener, porque hay días que estamos hundidos, es la verdad, estamos un poquito más tristes o más estresados, y el míster pues tiene una positividad que a mí me encanta, y es muy importante tener un líder que nos aporte eso. Y vamos a dar la vida por él, vamos a ganar por él, vamos a perder con él, y queremos que el míster esté con nosotros.
Del seu futur i de si seguirà el Mallorca no n'ha volgut parlar, i tampoc del mercat de fitxatges d'hivern que ha duit a terme la direcció esportiva.
Sí, a mí me da igual el mercado, de verdad. No. Tenemos plantilla mucha calidad, suficiente para mantener en primera. Eso de mercado, de que venga este y otro, final, eso no controlamos nosotros, y el club seguro va a hacer lo mejor que puede para mejorar la plantilla, y pues la plantilla que tenemos, y yo digo por mi experiencia que es una plantilla bastante buena, bastante competitiva, con gente suficiente para aportar, hasta gente de banquil, tenemos mucha gente que puede aportar bastante, entonces no hay que enfocar en mercado, porque el mercado es muy difícil en el fútbol.
Demà el Celta Mallorca des de les 4 i mitja a la sintonia d'IV3 Ràdio i avui a les 9 del vespre Athletic Club i Elx encetaran la jornada 25 a Sant Mamés. De fet, el conjunt il·licità només té un punt més que el Real Mallorca.
En futbol, l'AUD d'Eivissa visita aquest diumenge el camp del Terol.
En un partit previst a les 8 i mitja del vespre, el conjunt d'eivissenc que afronta el duel amb l'objectiu de sumar 3 punts importants fora de casa i continuar aixecant el vol cap a la part alta de la classificació. Davant hi haurà un Terol sempre competitiu al seu estadi en un enfrontament que es preveu intens i igualat. És Miguel Álvarez, entrenador de la U d'Eivissa.
Y le vamos a dar la vuelta sí o sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero le vamos a dar la vuelta, estoy convencido de ello, por como veo el equipo, porque por cómo compite, cómo... están actuando en todos los sentidos y le vamos a dar vuelta sí o sí. No sé cuándo va a ser o va a dejar de ser, pero sí que está claro que esas sensaciones las llevamos vividas ya hace 3 partidos, ¿no? Como decía tu compañero, no después de la Real Madrid, sino también del Murcia. Nos enganchamos porque si no, pues eso, ¿no? Otra vez vienes aquí y tienes otra vez la sensación de que si no ganas está otra vez con el agua al cuello, ¿no? Y en una categoría tan igualada, como tú bien dices, claro, si ganas, pues te metes ahí ya en una situación, pues bueno, que ves todo de otro color, indudablemente, sí.
A la segona federació, aquest diumenge, tenim 2 derbis balears amb lluites ben diferents.
Un a la part alta de la classificació, entre Poblense i Atleti Balears, partidat del qual n'han parlat Francesc Fullana, exfutbolista del conjunt blanc i blau i actualment a les files del Poblense, i Pablo García, jugador de l'Atleti Balears.
Aquí un partit sempre anam per rival, intentam apretar, que estigui incòmodo, i aquest serà un poc el pla de partit.
Pues me espero eso, un partido... físico, rocoso, muy bonito de ver también.
I perquè tothom pugui arribar a temps al derbi entre el Poblense i l'Atleti Balears, els serveis ferroviaris de Mallorca oferiran un servei especial per als aficionats dels dos equips. Es posaran 2 trens per facilitar l'arribada a Sa Pobla i evitar els col·lapses al voltant del municipal. I l'altre derbi serà a la part baixa amb 2 equips en zona de descens, l'Andratx i el Porreres. Tots aquests duels els podreu seguir diumenge en directe a les 12 del migdia a la sintonia d'IV3 Ràdio.
Juan, hem de parlar d'una mesura sense precedents al futbol balear.
Sí, el govern i la federació han anunciat avui l'obertura per primera vegada d'un procediment sancionador contra un pare que el passat 19 de novembre va agredir altres aficionats durant un partit de categoria juvenil al Cúdia. L'infractor s'enfronta a una sanció de fins a 4 anys sense poder accedir a cap recinte esportiu, a més d'una possible multa que podria arribar als 60.000 euros. Amb aquesta decisió, les institucions volen enviar un missatge clar de tolerància zero davant qualsevol episodi de violència a l'esport base. És Jaume Boussà, conseller de Turisme i Esport, i Jordi Orrach, president de la Federació Balear de Futbol.
Avui venim a dir basta. Hem decretat una mesura provisional de prohibició immediata d'accés d'aquesta persona a qualsevol instal·lació esportiva. Es va produir un enfrontament del qual una persona del públic va agredir físicament a unes altres. A conseqüència d'aquests actes, una de les víctimes va sofrir lesions dentals de gravetat. No permetrem que els nostres camps de joc es converteixin en escenaris d'agressions.
Deim basta als insults, a les amenaces, a aquells que pensen que una grada és un espai sense normes. Avui presentam una mesura pionera que marca un abans i un després. Les persones que exerceixin violència, sigui física o verbal, no tenen cabuda als nostres recintes esportius. Avui la gent sap que el futbolista té una sanció, que l'entrenador la té, però avui també sap que el pare, la mare o el violent la té.
En futbol sala, el Palau d'Esports de Son Moix es prepara per una gran cita europea.
L'Illes Balears per al futsal afronta aquest diumenge a les 6 l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions davant el Riga. L'equip mallorquí vol fer valer el factor pista i aconseguir un resultat favorable abans del duel de tornada a Letònia. El repte és encarrilar l'eliminatòria a Son Moix i viatjar en garanties a Riga en la lluita per una plaça a la Final Four. És Antonio Vadillo, entrenador de l'equip balear.
Con muchas ganas, ¿no? Ante una cita histórica, una cita que si lo pensamos hace unos años, pues nos parecería algo increíble, impresionante. Estamos en unos cuartos de final de Champions por cuarto año consecutivo, por lo cual una cita que desde que pasamos el día de Kiev pues todos lo tenemos en el calendario señalado, ¿no?
Un Antonio Vadillo que ha demanat que diumenge l'afició ompli el Palau de Sant Boix.
Y tenemos la posibilidad de, nos la hemos ganado por méritos propios, de poder jugar por cuarto año consecutivo una Final Four. Entonces, insisto, aprovecho para hacer un llamamiento, ¿no?, a la afición de que tiene que ser este sexto hombre, ¿no? Tiene que ser el hombre que nos lleve en volanda, tiene que ser esa afición que nos empuja a los momentos difíciles, porque estamos ante algo histórico, y tenemos que aprovecharlo, disfrutarlo y saborearlo, porque con el tiempo diremos, ¿te acuerdas cuando estábamos en Champions?
I ja per acabar amb bàsquet, Sergi Llull segueix fent història. Els quarts de final de la Copa del Rei, el Real Madrid va superar amb autoritat l'Unicaja Màlaga per 100-70 i s'ha classificat per les semifinals, jugarà contra el València. El conjunt blanc va dominar el partit de principi a fi i el capità Sergi Llull va fer història convertint-se en el jugador amb més minuts disputats a la Copa del Rei.
Gràcies, Juanga. Fins aquí els esports. Ara ve la cultura. Abans, una pausa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Torna a ser divendres i els pianos ens anuncien el repàs de les novetats de la cartellera cinematogràfica. Avui, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb regusta, Òscar.
Sí, sobretot per una pel·lícula, L'agente secreto, un film brasiler nominat a 4 estatuetes.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí. Una d'elles és pel seu protagonista, Wagner Moura, l'inoblidable Pablo Escobar de Narcos, en aquest thriller polític ambientat a la dictadura que va patir el país als anys 70. Com Encara sóc aquí, recordareu, va ser l'Òscar a millor pel·lícula en llengua estrangera el 2024, però diuen que és també una reflexió històrica, un drama íntim, un assaig visual. N'hi ha que diu, fins i tot, que tot plegat és un poc massa.
Creemos que las paredes del cráter impiden que se formen tormentas radiactivas. Es una zona segura, con aire respirable y agua potable.
I diuen que és pitjor que la primera, que ja es diu, que va aconseguir, però, un èxit imprevisible durant la pandèmia, però les coses com siguin, s'ha de reconèixer mèrit als creadors de Greenland 2 per seguir amb una història d'una família que fuig d'un meteorit, tenint en compte que el meteorit va topar contra la Terra i semblava, a priori, un final més que tancat. En fi, clichés apocalíptics per donar i per vendre.
Do you need help?
She finally let me go.
Tampoc no sembla gaire original La maldició de Shelby Oaks. Va d'allò que no li passa a ningú. Trobar una cinta de vídeo que, en comptes de ser d'un casament o d'una comunió, és d'una presència sobrenatural. En fi, res que no haguem vist ja a La bruja de Blair o a Paranormal Activity, però és el debut d'un youtuber americà apassionat pel cinema de terror que es va estrenar al Festival de Sitges i, en principi, això assegura una mínima qualitat.
Siempre le podemos hacer ver que fue un accidente.
Nadie creerá en un homicidio culposo, soy tu amante.
També hi ha tocs fantàstics al Fantasma de mi mujer. És un screwball comedy, una aspiració a la comèdia de Hollywood dels anys 30 i 40, les de Cary Grant, Històries de Filadèlfia, tot això, però que no acaba de funcionar. Dirigeix Maria Ripoll i la protagonitzen Javier Rey i Maria Herbàs.
A ver, que yo me...
La Melia ha dit la primera paraula.
Oh, que bé, què ha dit?
Aspiradora.
I Little Amelie és l'adaptació de Metafísica dels tubs, la novel·la d'Amelie Nothomb, on l'escriptora reconstruïa la seva infantesa al Japó. Una petita bomba filosòfica que diuen és una meravella. De fet, s'ha obert camí entre les grans produccions d'animació a la carrera dels Oscars. Ho serà tot això una petita pinzellada. Ja sabeu que hi ha més estrenes i moltes més propostes a la cartellera.
Segur que sí. I això que sona, molts la reconeixereu, és la sintonia d'Anatomia de Grey, avui que acomiadam un dels seus protagonistes, Eric Dane, als 53 anys, 10 mesos després d'haver-li diagnosticat ELA.
Va ser Mark Sloan amb Meg Stimmin, aquest serial, una de les sèries més seguides de la història, però també va destacar pel seu paper de Carl Jacobs, l'inquietant pare de Jacob Elordi a Eufòria. La família ha comunicat la notícia i ha afegit que Dane ha mort en pau i rodejat dels seus éssers més estimats.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar.
I acabem amb uns clàssics dels 60, els creadors de cançons mítiques d'una època, els Fórmula Quinta, que avui ens esperen al Trull Teatre amb Paco Pastor al capdavant. Arribat a les 3, moment per repassar els titulars més destacats d'aquest divendres 20 de febrer. Els 4 menors estrangers no acompanyats de les Canàries assignats a les Balears ja són a les Illes. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Els tribunals han rebutjat les mesures cautelars sol·licitades pel govern per paralitzar aquest trasllat. La justícia no les considera procedents. No obstant això, l'executiu continua endavant amb els recursos contra el repartiment per la sobreocupació dels centres de menors de les Illes. És el vicepresident Antoni Costa.
S'han fet efectives per imperatiu legal les resolucions de trasllat de 4 menors migrants no acompanyats procedents de Canàries cap a les Illes Balears, dictades per la delegació del govern d'Espanya a Canàries.
Les carreteres de les Balears sumen una nova víctima de trànsit, avui de nou un ciclista.
Un ciutadà estranger de 40 anys ha mort a la carretera Coneix, Santa Maria i Santa Eugènia en ser atropellat dues vegades per dos cotxes. Segons ha informat la policia local de Santa Maria, el ciclista s'hauria botat un senyal d'estop quan s'incorporava a la via.
Els titulars avui passen també per la concentració dels metges al darrer dia de vaga.
De més 200 facultatius han protestat davant la seu de la delegació del govern estatal a les Balears contra l'esborrany de l'Estatut Marc i per demanar la dimissió de la ministra Mònica García. Salut, per part seva, fa feina per reprogramar les més de 12.000 consultes i prop de 300 cirurgies suspeses aquesta setmana. Ignacio García és el responsable de prevenció del sindicat Cimeval.
Que nosotros no podamos negociar nuestras propias condiciones laborales, el resto de sindicatos europeos lo ven simplemente como escandaloso. Una cuestión que en el resto de Europa prácticamente todos los estados miembros poseen.
Avui també és notícia la petició per ampliar el perímetre de les ordres d'allunyament per violència masclista.
Després del cas de Sant Antoni de Portmany, l'Associació de Dones Juristes Temis situa en 300 metres la distància mínima per poder reaccionar davant l'acostament de l'agressor i demanarà al Poder Judicial que les ordres segueixin aquest criteri. La justícia també investiga què va fallar en el sistema de protecció, ja que calculen que l'agressor va estar a prop de 20 minuts infringint l'ordre d'allunyament. Maria Duran és l'advocada i membre de la Junta Directiva de Temis.
Menys de 300 metres, l'únic que fa és causar una indefensió a la víctima perquè no se posa a la defensiva perquè pensa que aquests 100 metres li bastaran i després no li basten per res.
Nou reglament per al servei de taxi i VTC.
Les noves llicències d'uns i altres estaran condicionades a la congestió de trànsit i a la qualitat de l'aire. A més, en aquests moments ja es comencen a estudiar les 10.000 sol·licituds de vehicles de transport amb conductor congelades des de 2023. José Luis Mateo és el conseller de Mobilitat.
Estamos introduciendo, por tanto, un principio claro y razonable. La movilidad vinculada a la capacidad real de nuestro territorio y a la protección de la salud pública y del medio ambiente. Y bajo criterios objetivos y fundamentados, para construirlo sobre la tan ansiada seguridad jurídica.
Ultimàtum del Consell de Menorca a l'empresa Certio pel mal funcionament de la ITV.
L'administració insular dona 3 dies a la concessionària fins a dilluns per presentar un pla de xoc per garantir el servei. Demana reforçar encara